30 segons per arribar a 11:15 del matí. Ja sabeu que la Floresta és un lloc especial, no per l'ambient, el bell mig de Collserola, sinó per tot el que s'hi cou allà. Sempre m'ho diu el Raül, el nostre tècnic, que a la Floresta hi ha gent realment interessant. Doncs bé, com sabreu, l'art i el món de la il·lustració té grans representants en aquest districte, com per exemple en Josep Maria Berenguer. En fi, tot un talent que va esclatar a partir dels anys 60 i que ha aconseguit ressò internacional. Tot plegat es pot veure des del desembre de l'any passat a la Casa de Cultura a l'exposició L'esclat creatiu de la Floresta, organitzada per l'Espai Lluís Ribas i per l'Ajuntament. I avui precisament en parlem amb el Lluís Ribas. Molt bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
I Lluís, avui no estem sols aquí a l'estudi Ramon Bernils. També ens acompanya un gran dibuixant que va donar vida a una de les insígnies de la revista Cavall Fort, Ot el Bruixot. Avui ens acompanya el Josep Lluís Martínez i Picanyol, que signa com a Picanyol. Josep Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I encantats que siguis aquí amb nosaltres avui.
Jo també estic molt content d'estar aquí.
De fet, el Josep Lluís el tenim avui aquí perquè aquest dissabte hi serà en aquesta Casa de Cultura per ensenyar a dibuixar a tota la família amb el taller El Bruixot amb els nens i pares de Sant Cugat. De tot plegat, en parlarem una mica, però sobretot volem parlar amb tu de la teva trajectòria i també de l'estat del còmic actualment, perquè creiem que és un tema que val la pena de tractar. En tot cas, Lluís, comencem, anem a pams. Què tal l'exposició dos mesos després de la seva inauguració? Quin balanç en fas, de moment?
Home, jo crec que està molt bé, vull dir, ha sigut molt positiu. Hi ha el David Rowe, que és un estudiós anglès, que va posar a la seva pàgina de Facebook que si algú visitava Barcelona, des de luego valia molt la pena fer 14 quilòmetres més i pujar a Sant Cugat a veure aquesta exposició, perquè era una exposició excel·lent. Home, que ho digui això un senyor que ara està fent un llibre per als Estats Units sobre la Vampirella i un altre un altre llibre d'en Pepe González per Inglaterra, pues vamos, jo em sembla que podem estar prou contents.
I abans que se'n passi, Lluís, es deia al principi de l'exposició que tot plegat podria esdevenir una exposició permanent. De moment esteu amb les mateixes, no? Treballant-hi.
Estem treballant i veient que realment això podria portar un punt més a aquesta ciutat, que ja en tenim molts de punts.
Anem a pams. Què tenia d'especial la Floresta per esdevenir aquest, perquè hi hagués aquest caldo de cultiu com a lloc de creació?
Bueno, la Floresta en si, em sembla que potser són, no sé, és la situació que... Bueno, a mi em van dir, sabeu que ara visc a la Floresta, jo fa 3 anys que visc a la Floresta, i un amic meu d'aquí Sant Cugat em va dir, home, fas bé d'anar a viure a la Floresta. Jo vivia aquí a Sant Cugat, i ell em va dir, fas bé d'anar a viure a la Floresta abans que et fotem fora, perquè la gent que no volem a Sant Cugat els enviem cap a la Floresta. I, pues sí deu ser gent molt, molt especial, no? Allà el que es va donar el cas, que allà van anar a viure dos emprenedors molt, molt potents. Un era en Josep Tutén i l'altre era en Berenguer. Mm-hmm. I d'allà va partir tota la potència del còmic. I després també, l'altre dia m'ho recordava en Lluís García, va haver-hi un grup important de dibuixants, uns vinguts de Madrid, un altre vingut de Galícia i uns altres catalans, que es van llogar una torre aquí a la Floresta i d'aquí van sortir, pues, va ser el grup de la Floresta, i d'aquí va sortir el 5 per Infinito, per exemple, que era un còmic d'autor, i va sortir Delta 99, que també era una altra història d'autor. I després, quan ells se'n van anar, van seguir venint gent ocupant els hippies famosos de l'època, mm-hmm, ocupant cases. O sigui que aquí a la Floresta, i encara segueix, perquè ara en aquest moment hi ha molts creadors que viuen a la Floresta, no ho sé, deu ser poder la sombra del monestir que arriba a estar a la Floresta.
Diem esclat, però és que encara segueix en expansió al final, tot plegat. Vull dir, no, és com el Big Bang, que va fer un banc, però encara ara
sí,
segueix,
sí,
expandint-se.
Sí, segueix.
Josep Lluís, tu ets de Mollà.
Sí.
Des del teu punt de vista, com veies aquest esclat creatiu de la Floresta?
En aquell moment o ara mateix?
Els dos punts, mira. Els dos
a veure, jo vaig arribar a Barcelona i vaig entrar a treballar a Seleccions Il·lustrades. Mm-hmm. En un moment en què els dibuixants aquests que parlava el Lluís encara no se n'havien anat a la Floresta. Mm-hmm. Només sabia que en Tuteni vivia a la Floresta. Les primeres notícies que vaig tenir de l'existència de la Floresta van ser allà, Seleccions Il·lustrades, perquè en Tuteni cada dia anava i venia de la Floresta. Jo vaig arribar a Seleccions Il·lustrades als 15 anys, com un noiet de poble que arribava allà amb una agència de còmic i il·lustració. Jo volia ser dibuixant de còmics i allà tenia la possibilitat de començar a introduir-me com a nen dels encàrrecs. O sigui, allà hi havia una colla de nanos. Sí. De 15...
Començant per la base, eh?
Sí, sí, començant per baix de tot. Allà hi havia una colla de nois, noies no, nois, que eren els que feien els encàrrecs. Feien feinetes, anar a correus, fer paquets, endreçar l'arxiu i cosetes d'aquestes, el que sortia. Jo vaig entrar allà a treballar d'aquesta manera, sempre amb la il·lusió d'arribar a ser dibuixant, que per cert em va costar molt. I allà vaig conèixer l'ambient de Seleccions Il·lustrades, vaig arribar al final de l'època més bohèmia de Seleccions Il·lustrades, vaig arribar en un moment en què en Tutent estava molt, molt interessat en que allò fos realment una empresa, no una mena de disbauxa contínua.
Sí, aquesta de bojos, eh?
I llavors a en Tutent això li costava un gran esforç perquè els dibuixants estaven acostumats a viure d'una altra manera i a viure i a treballar d'una altra manera, no? O sigui, jo vaig arribar allà en un moment en què els estudis dels dibuixants quedaven separats de les oficines i s'estava intentant que els dibuixants no entressin a les oficines perquè no ens deixaven treballar. I jo vaig estar fent encàrrecs durant un parell de mesos o tres, després ja vaig entrar a l'oficina fent feinetes i allà doncs estaves a l'oficina i podies veure tots els grans dibuixants de la casa que anaven passant per les oficines com en una desfilada, tots muntant els seus shows, i passava el Pepe González i ens feia riure molt, després venia el Joan Martí, ens explicava acudits. Després venia un altre, l'Escolano, i ens explicava l'última pel·lícula, Con faldas y a lo loco, i Psicosis. Ens va explicar Psicosis amb el final i tot. I o sigui que jo, com vaig anar a veure Psicosis, ja sabia com acabava, no? I tots els dibuixants anaven passant per les oficines i de tant en tant entrava el Tutent i els expulsava, no? Amb un gest així molt, sí, molt senyor, com un emperador romà, zas, i feia fora els dibuixants, no? Quan en Tutent se n'anava, els dibuixants tornaven a entrar per una altra porta. O sigui que les oficines treballaven poc.
Sembla que sigui que estiguis parlant d'un altre món, ara mateix.
És que era un altre món, eh? Era un altre món. Ai. A mi em deia la viuda d'Olivà, diu, és que ara el jueves ja no és el que era, no? Em deia, diu, és que ara sembla un banc, allò.
Ostres.
En altre temps, aquests llocs així de dibuixants i gent bohèmia no semblaven un banc.
Però aquell esperit, on queda ara? A algun lloc?
Home, ha quedat dispersat. Ha quedat dispersat. Hi ha gent d'aquella, doncs, que, clar, naturalment, s'han fet grans, han madurat, ara són uns pares de família responsables.
N'hi ha que no.
N'hi ha que no. Bé, i alguns han continuat siguent uns bohemis, però han quedat una mica dispersats. En aquell moment estaven tots junts allà, però en Tutent ja estava intentant, quan jo vaig entrar, ja estava intentant que els dibuixants tinguessin el seu estudi fora d'aquella casa, i que en aquella casa només hi hagués les oficines.
O sigui, això com ho veus? És bo o és dolent?
Home, depèn de com tu miris, és molt dolent, i segons com tu miris és molt bo, perquè però una empresa té unes lleis pròpies i ha de funcionar com a empresa. Jo també entenc en Tutent.
Clar.
Entenc tots els passos d'en Tutent. Ell també havia sigut un dibuixant bohemi, desmadrat, i després de mica en mica l'home, doncs clar, la vida et porta a madurar, és que no hi ha més remei.
Al final és el que dius, és un negoci. De fet, mira, fa mesos parlàvem amb la Esteve Polls i deia que era molt difícil, era molt complicat publicar i guanyar-se la vida en editorials de l'Estat espanyol. Es deia sí, que era complicadíssim, que si volies guanyar-te la vida havies de marxar cap a França o havies de marxar als Estats Units i buscar-te allà la vida.
És veritat.
I ara per ara,
és veritat.
Abans era i ara també ho és.
Sí, sí, això està malament.
Sí,
sí. Sí, està francament malament.
És que mai se li ha donat categoria al còmic com sí, un art major. Vull dir, sempre s'ha parlat del còmic com d'una manera... I no hi ha hagut afició a aquest país. Jo ho deia el dia de la inauguració de l'exposició. Dic, si aquesta exposició que teníem aquí a Sant Cugat hagués presentat al Soho de Nova York, hi hauria cues de fans, perquè allà és el còmic és popular i la gent coneix els seus dibuixants, coneix els guionistes, coneix, i aquí bueno, i a França també, i aquí a Espanya això no ha passat. O sigui, s'ha despreciat sempre, s'ha tingut com un arma menor. I això és l'error d'aquest país amb aquesta qüestió, penso jo. Eh?
Sí, sí.
Sabeu de què me'n recordo ara? Ara em diré, hosta, aquest de què parla ara? Jo ara estic pensant, sabeu els dibuixos al Doraemon?
Sí,
recordeu? Sí, sí. Sempre que el protagonista està llegint còmics, per exemple, la seva mare les bronca. Li diu que no és... Ah, perquè està llegint no un llibre normal, li diu. Clar, potser aquest concepte és el que també ha arribat aquí a Catalunya, o havia arribat a l'estat espanyol, que no era una cosa seriosa.
No ho sé, jo diria que hi ha com una mena, una mica de desinterès del còmic, no? Tenim una mica de problema de que ens agraden molt les modes. I quan la moda passa, allò ho deixem caure i no conservem el record, doncs, dels grans artistes que hi havia hagut en el seu moment, no? No ho sé, això seria un problema, no? A l'estranger veus que en el còmic hi ha una tradició i que es manté durant anys, i que la gent valora els dibuixants que ja no hi són. Per exemple, a França valoren el Gigé, que aquí no sabem ni qui és.
Bueno.
Doncs era un dibuixant que havia existit feia anys, i tu vas a França i entres en una botiga de còmics i els dius, escolta, i del Gigé que hi ha? I fan un gran somriure, perquè tu, que ets català, i vas a França, coneixes el Gigé, i ells estan contents que coneguis el Gigé, i el Gigé ja fa anys que és mort, no? Aquí anem molt les modes, no? Les modes, però jo diria que, en el meu cas, l'Hotel Bruixot, si jo quan vaig fer l'Hotel Bruixot hagués intentat fer una cosa d'acord amb les modes d'aquell moment, ara el Bruixot estaria completament passat de moda. Vaig buscar una cosa amb un estil una mica clàssic, i gràcies a això he aguantat.
Quina era la moda, llavors? Quan vas començar amb l'Hotel Bruixot, allà als 70, quina era la moda?
Bé, pots mirar, doncs, per exemple, el Pulgarcito, aquests... El TVO dintre de tot...
Un estil molt diferent, tu.
Sí, era un estil molt diferent. I després, bueno, en aquells anys hi va haver-hi molt el còmic d'autor, com en deien, allò, el còmic... Bueno, hi havia un tipus de còmic d'autor, no? Una mena de... com el cinema d'art i assaig, doncs el mateix amb còmic, no? Una mena de còmic experimental, que en aquell moment era el que estava de moda. Aquest còmic ara està completament passat de moda, perquè era una cosa d'aquell moment, no? En canvi, coses que han mantingut un classicisme, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, classicisme vol dir el personatge ben treballat, que et pugui aguantar la seva psicologia a qualsevol època, i la història ben explicada, en aquest sentit. Aquestes coses són les que han aguantat. En Coll del TVO, que era un dibuixant que feia unes historietes mudes, que ara diríem, això és moderníssim. No és que sigui moderníssim, és que són unes historietes molt ben explicades, molt enginyoses i molt ben reflexionades. Clar, això aguanta el pas del temps.
També és una mica el perfil d'Hotel Bruixot, també és aquest punt que no és, si per sort o per desgràcia, és totalment atemporal, perquè el tipus de personatge que és i diguem les, entre cometes, les malifetes que fa tant en tant, es podrien fer ara mateix, però, sobretot de fer molt leguits als poderosos, al ric,
sí.
Això ara per ara també ens serviria.
Sí, sí. Si no ho centres en la qüestió política d'aquell moment i et centres més aviat, per dir-ho d'alguna manera, en la condició humana, que existeix sempre, sempre existeix un que intenta trepitjar l'altre, i canvia l'estil, però allò existeix sempre, no? I si et centres més en la condició humana que en com passa allò en aquell moment, doncs llavors és quan fas una cosa que pot aguantar.
Vosaltres què llegíeu quan éreu petits?
Jo, els Senyors Bèl·liques i el Roberto Alcácer i Petrín, el Capitán Trueno, que més hi havia?
Sí, sí.
Jo el TVO. I el TVO, que el meu pare era un fixe, cada setmana es comprava el TVO, vull dir que això. Jo volia tirar una mica enrere, que és el que estàvem parlant ara. Aquest país és un país també que té curta memòria. Ara, com et dic, ara a Anglaterra surt un llibre d'en Pepe González. En Pepe González és un senyor que va morir a la indigència, el van trobar mort a casa seva. Una persona que els seus originals van anar el contenidor al carrer quan va netejar el pis. Tu entens que en un altre país, no sé, als Estats Units, a Fraceta, hi haguessin trobat urines d'en Fraceta al contenidor? És impensable totalment. O sigui, i aquí tenim uns, tenim una Vampirella, aquí tenim una Vampirella col·locada d'en Pepe, un original d'una història de Vampirella, que és l'única que hi ha a Europa, em sembla, en aquest moment, d'original. En un altre país hi hauria cua per veure-la. O sigui, s'ha considerat sempre això del còmic, aquest món, com una cosa que, bueno, som, és per nens, que, bueno, és per distreure's. I el còmic ha fet molts lectors, gràcies al còmic, molta gent ha après a llegir. Perquè es llegia, o s'intentava llegir. Jo, quan era petit, vaig aprendre a llegir amb els TVOs. Anava a l'escola i el TVO em donava facilitat per llegir. O sigui que el còmic, jo crec que és molt més important del que sembla.
De fet, clar, molt sovint el problema del còmic, que el problema entre cometes, que hi ha a nivell social, és que s'ha de dir, no, és que hi ha còmic per infantil, hi ha còmics per adults, hi ha còmics de tot tipus de gèneres, igual que passa amb la literatura sense dibuixos, per entendre'ns. Ah. I això amb còmics a vegades s'ha de matisar. Aquest seria potser la xacra que va darrere del còmic molt, molt sovint. En tot cas, el que potser preocuparia és, creieu que els nanos d'avui dia llegeixen ja no llibres sinó còmics?
A veure, potser en aquest país hi ha poca oferta de còmic, faria clar. Falta més oferta. On sí que els nanos llegeixen còmic, per exemple, és a França. Jo parlo de França perquè no puc parlar dels Estats Units perquè no ho conec, però jo parlo de França perquè hi he anat, m'he ficat a les llibreries i he mirat coses, no? Hi ha una afició pel còmic en la gent gran i això es transmet amb els nanos. Perquè a les cases hi ha còmics. Senzillament és això. A mi em deien Viladoms, que és un dibuixant de cavall fort, que és l'autor de Pesques i Baliga, em deia, diu, a mi, diu, m'encanta anar a França, diu, i anar a Bèlgica. Diu, tu saps el que és anar a Bèlgica i anar amb el metro i veure gent llegint, gent adulta llegint còmic al metro? I em deia, diu, tu has vist mai una noia llegint còmics al metro, aquí? Dic, no, mai. Diu, doncs allà sí. I veure gent adulta al còmic, al metro, llegint còmics, no? Això vol dir que hi ha un interès pel còmic. Ara, reflexionar això a què és degut, no ho sé. Però hi ha un interès pel còmic i això es transmet amb els joves i amb els nens, esclar, naturalment.
Però és curiós perquè hi ha aquest, que no hi ha aquest interès, és cert, però després té una pel·lícula de superherois de còmic i això triomfa absolutament al cinema.
Sí.
És curiós.
Home, clar, però és que el cinema està molt ben promocionat.
Clar. Oh, però una cosa podria portar a l'altra, també es podien donar la mà, no?
Aquí és on haurien d'intervenir els editors. De dir, estem fent una pel·lícula del Batman, doncs va, anem a editar Batman i aprofitem la pel·lícula per fer un llançament ben fet d'això.
Exacte, de fet, seria potser la gran assignatura pendent. Per cert, com li va a l'Hotel del Bruixot, a hores d'ara?
L'Hotel del Bruixot, en aquest moment, doncs, ja té 42 anys.
Carai, tu,
No, té 44 anys. Ara ho explicarem, això. Fa 42 anys. Sí, fa 42 anys que es publica a Cavall Fort i va néixer... quan jo treballava a Seleccions Il·lustrades, en els últims temps de jo treballar allà, o sigui, fa 44 anys.
I no has parat mai de publicar Hot el Bruixot, eh?
L'Hot el Bruixot, durant aquests 42 anys a Cavall Fort, no he parat. Vaig parar en algun moment en què se m'acabaven les idees, però després ho vaig tornar-ho a reprendre. En algun moment que jo volia plegar, de fer l'Hot el Bruixot, em venia l'Albert Gené i em deia, molt bé, Picanyol, plega. Mira, només fes-me dues tires més que et busco un dibuixant que et substitueixi. Jo li feia dues tires més i deia, bueno, Albert, ara ja puc plegar, no? Fes-me dues tires més, que encara tinc aquest tio que no acaba de trobar... Però ja tens algú que em substitueixi? Sí, ja ho tinc arreglat, això. Però fes-me dues tires més. Fins que jo tornava a animar-me i tornava a dibuixar tires del Bruixot. I un dia amb l'Albert li vaig dir, però a veure, Albert, és veritat que estaves buscant un dibuixant que em substituís? I em va dir, no, mai.
Déu-n'hi-do. Tu t'imaginaves que tindria la repercussió que ha tingut? Perquè l'altre dia parlava amb l'Alba, la guita del programa, i em deia, hosta, jo me'n recordo molt de quan era petita de jugar als videojocs d'ordinador de l'Ot el Bruixot per aprendre.
Sí, els Ot i Jocs.
Sí, sí, sí.
Els Ot i Jocs, a veure, aquí t'he portat una cosa... Els Otijocs sortia l'Ot el Bruixot com a presentador d'unes aventures, que eren les aventures de la Noemí el Pilot, i llavors jugaves amb el joc d'ordinador. La Noemí el Pilot, en aquest moment, l'estem recuperant, clar, ja no, els jocs d'ordinador, ja això ha quedat una mica desfasat, no? I ara estem recuperant la Noemí el Pilot per les apps, o sigui, per l'iPhone i l'iPad,
sí.
I sortiran, d'aquí un mes comencen a sortir...
Ah.
I o sigui que la gent que havien jugat als Ot i Jocs, doncs ara poden tornar a jugar als Ot i Jocs a través de l'iPad, per exemple.
I ara que parlaves dels iPads, no s'obre un nou horitzó a l'hora de publicar còmics?
En el meu cas, sí. La gent llegeix còmics amb l'iPad i amb l'iPhone.
Clar, és que això, sí. Això és una cosa que es veu habitualment.
Es llegeix molt, clar. I a través del Kindle. Però, bé, nosaltres hi estem ficats, Bueno, hi hem posat la Bíblia en còmic, dibuixada per mi, i tenim, arribem a 142 països,
Carai, tu.
Amb 7 idiomes i arribem a 142 països.
Déu-n'hi-do. Un luxe. Escolta, aquest dissabte estaràs a la Casa de Cultura amb aquest taller per ensenyar a dibuixar la canalla i els pares. Què els ensenyaràs?
A veure, no, més que res, jo els hi explicaré una mica el que és un dibuixant de còmic, per si algun d'ells s'anima a voler-ho ser. De fet, necessitaríem dibuixants de còmic joves país. O sigui, ens falta gent jove. I els hi explicaré una mica el que és la meva feina i després al final hi haurà un torn de preguntes en què jo els explicaré el que vulguin. Preguntin.
A veure, jo crec que potser el més interessant és veure què diuen a la canalla, a veure què s'explica.
A veure què, sí.
Perquè potser donen amb el toc que diguin, mira, això és el que falta perquè el còmic agafi l'embranzida que ens falta.
Ens falta gent jove, jo ho noto, que ens falta gent jove, i després aquest és un país de grans dibuixants, amb això no hi ha problema, però jo diria que en el còmic concretament tenim un problema de guionistes. Això no vol dir que no hi hagi bons guionistes. Jo diria que els guionistes es dediquen a altres coses. O es dediquen a escriure novel·les, els que podrien ser guionistes, o es fiquen en el món de la publicitat, però en el còmic ens falten bons guionistes i construir bons personatges. Perquè el còmic se sustenta per un bon personatge. O sigui, aquí necessitaríem que gent jove s'hi fiqui, crear bons personatges, ben construïts, ben potents, i tirar endavant el còmic, i necessitem guionistes.
Per cert, parlant de guionistes, m'ha donat una abraçada molt forta per tu, el Manel Domínguez.
Home, sí, molt maco el Manel.
Escolta, Lluís, queden dues setmanes perquè arribi, diguem, al punt final aquesta exposició, l'1 de març. Això en principi ja...
Jo espero que no, espero que no sigui així.
En principi.
Espero i desitjo que no sigui així.
En cas que es pogués fer realitat aquesta permanència de l'exposició, es mantindria la Casa de Cultura o s'hauria de buscar algun nou emplaçament?
Jo crec que s'hauria de buscar un nou espai, sí.
Tens algun lloc en ment...
Jo en tinc, vamos, en tinc, però no sé.
Jo per part teva et veig molt receptiu i amb ganes de que això pugui ser una realitat, però per l'altra part, per part de l'Ajuntament, com està la cosa?
A mi m'han dit que tenen molt interès en tirar endavant això, i jo crec que quan vegin la importància que ha tingut aquest tema i que les possibilitats que hi ha amb aquest tema, jo crec que agafaran la torxa, que de fet la tenen a la mà, ara falta encendre-la. I jo crec que sí, jo crec que això pot ser molt interessant.
Què ens falta aquests dies?
És explicar una mica, és recuperar una mica de la història d'aquesta ciutat, o sigui que això forma part, i una història molt important, de les grans importàncies que hi ha hagut, i que és totalment, fins ara, desconeguda.
I a més trobo com molt interessant, Lluís, que no només és part de la història de Sant Cugat, sinó que ens obre totalment al món. Per exemple, avui ens permet parlar amb el Picanyol.
Bueno, és que, vamos, és que, mira, jo d'una cosa que estic content de la meva joventut és haver tingut l'oportunitat d'haver conegut tots aquests grans artistes. Vull dir, hi ha seleccions, hi havia una quantitat d'artistes que ja et dic, i repeteixo, no em cansaré de dir-ho, som molt més coneguts sí. a fora que dintre casa nostra, vull dir, però som grans, grans, grans artistes.
Sí. Jo això també vull reforçar-ho, i és que jo sóc un gran admirador de molts dels dibuixants de seleccions il·lustrades. Tenim una figura extraordinària que és en Longarón, sí. i tu parles de Longarón a la gent no el coneix. En Longarón com a dibuixant a mi em dona mil voltes, però és un grandíssim dibuixant i amb un historial importantíssim amb la seva vida professional, però és clar, molt a l'estranger. Llavors, bueno, hi ha López Espí, hi ha tota una colla de dibuixants
molt bons.
I el mateix Florenci Clavé, que és diferent de tots, originalíssim i molt bon dibuixant, no? Molts dibuixants bons hi ha. I jo crec que són dibuixants d'aquí, són dibuixants catalans, i que hem de recuperar. O sigui, no podem deixar que desapareguin i que ens oblidem d'ells.
No, jo penso que no. Jo vaig dir-ho, es tracta de fer un acte de justícia.
Sí.
Vull dir, no es tracta d'amiguisme ni d'aquell... No.
Pensa que jo m'he obert camí en aquesta feina gràcies a enginy, perquè tinc idees. Però com a dibuixant, en aquest país està ple de gent millor que jo. O sigui, que jo ara estic aquí parlant, però potser els que haurien d'estar aquí parlant són uns altres, tindrien més mèrit que jo.
Jo trobo que és tot un luxe que avui tinguem nosaltres aquí al Picanyol. O sigui, que nosaltres, jo encantat, i a més, com una part de la meva infància, que és l'Ota del Bruixó, jo encantadíssim de poder haver-te conegut avui, de parlar amb tu. Avui hem parlat sobre aquesta exposició, l'esclat creatiu a la Floresta. Encara la podeu veure a la Casa de Cultura, aquí a tocar de la plaça del Monestir, molt fàcil per poder gaudir. Dir-la, i aquest dissabte el Josep Lluís Martínez del Picanyol estarà parlant sobre el còmic i sobre com es pot dibuixar.
És important dir que són places limitades.
Amic.
I que es té de trucar a la Casa de Cultura per reservar espai.
Perfecte.
Això és molt important perquè per el que sé està mig ple o mig buit, no sé.
Jo diria mig ple, home.
Jo crec que és prou important, perquè tu, de fet, és que hi ha barques a tres generacions, els avis, els pares i els nens. Vull dir que som molt vells.
Tothom convidat a aquesta xerrada del Picanyol. Lluís Ribas, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies. I gràcies per portar-nos al Josep Lluís Martínez i Picanyol. Josep Lluís, un plaer i fins la propera.
Moltes gràcies.